tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició aquí del programa radiobalaguer.cat. Una nova edició, Jordi, esperava veure vindre vestit de medieval, però encara no, encara falta.
No, encara falta alguns dies per la fira.
Sí, però bueno, aquest cap de setmana tindrem un retorn al passat i bueno, no, a nosaltres no ens toca de res perquè a l'època medieval d'informàtica i noves tecnologies no anàvem gaire servits.
Bueno, també devien tindre algo que devia ser noves tecnologies, però potser era la roda.
Sí, pues sí, potser les catapultes i aquestes coses, aquelles eren les seues tecnologies. Nosaltres avui parlarem de noves tecnologies i la setmana passada va ser el programa bastant dens perquè vam anar a una fira de referència. Aquesta setmana parlarem d'altres temes i sobretot parlarem molt d'intel·ligència artificial, que són les noves tecnologies. Tot i que també us hem de dir una cosa, per la part final ens hem reservat una notícia interessant i sabreu en què s'han gastat la gent jove, la jovenalla, el bo cultural.
Sí.
Bueno, per això serà al final, vinga, va, això
i
ho farem.
I te veuré amb la secció, per tant, bueno, per això ho explicarem. It wasn't easy from the
start. Bé, doncs entrem en matèria. Avui la música ens la porta el suec Jeremy Olander. No és nou al nostre programa, ja havia passat fa un grapat d'anys, perquè ja també aquest programa ja té un grapat d'anys, en antena. I comencem parlant, no d'intel·ligència artificial, que vindrà tot seguit, però abans volem parlar del que està sent una mena de serial, aquest televisiu ja s'allarga. Ja fa unes setmanes que anem parlant, ara sí. I ara hem de dir que Fortnite ha tornat a l'App Store d'iOS als Estats Units.
Sí, és una notícia que us anem parlant cada setmana i, bueno, diguem que us fiquem una mica en precedents, no? El Fortnite, una de les aplicacions o videojocs més populars de tots els temps, per dir-ho així, pues està, lògicament, a Google Play i també a l'Apple Store. Pues bé, Apple ho va retirar perquè Fortnite intentava cobrar, no?, el seu aplicatiu fora de la tenda d'Apple i això Apple no ho permetia. Van anar a judici, després de molts litigis, pues sembla ser que els jutges als Estats Units els hi van donar la raó a Fortnite.
I què és el que va passar? Doncs que, així tot, Apple, diem que no els deixava tornar.
Ni més ni menys.
Va dir que no, que és igual que digués la justícia. Al final sembla que no és igual.
Sí, al final sembla que no és igual i que, bueno, i diguem que el que va començar com un incompliment dels termes d'Apple per part d'Epic Games, amb integrar aquests pagaments, doncs finalment una sentència prohibia a Apple cobrar aquestes comissions per part seva i, per tant, permetia a Fortnite cobrar el seu. I aquesta sentència, diguem que va ser interpretada per Epic Games com que ja podia traure la seva aplicació.
Doncs després d'una sèrie d'anades i vingudes, al final Epic Games rabieta, retira l'aplicació allà, retira l'aplicació també a Europa, sembla, tot i que no sabem a Europa exactament què ha passat, això ho deixem per a un proper capítol. I al final com ha quedat la cosa? Pues un avís de la jutgessa que instruïs el cas, li diu als de Cupertino que no, que ha d'estar a l'App Store, al Fortnite, i que han de poder cobrar el que vulguin per on vulguin.
Sí, perquè Epic Games, diguem que ha tornat als tribunals després de veure com els hi tornaven a rebutjar la seva aplicació.
Ara no, però sí, al final sembla que se n'han sortit. El fet curiós el tenim a Europa. A Europa no hi és. I algú dirà, i què és el que passa a Europa? Doncs a Europa Apple ha trobat un altre forat. I és que Apple, recordem que Europa es veu obligada a admetre botigues d'apps de tercers. No a apps de tercers que cobrin a la seva botiga.
Sí, per tant, la regulació o el jutjat, bueno, els jutjats van determinar diferent, no? I sembla ser que aquí Apple s'escombra una mica cap a casa i diuen aquí que publica una seva tenda.
Que, clar, aquí, o sigui que realment encara Europa no hi és per aquest fet, no? Qui vulgui comprar el Fortnite, que surti de la botiga oficial, la que tothom té acostumada de fer, i que se'n vagin a la d'Epic Games, ja que m'han obligat a permetre altres botigues.
Sí, però bueno, també beneficiaria, no?, perquè al final també podries descarregar el Fortnite, ni que sigui per la tenda d'Epic.
Sí, però no deixa de ser una mica un parany per la gent que no està molt avesada a saber que a Europa hi pot haver més d'una botiga. Veurem, bueno, quan, a veure, entrem en un altre litigi i no sé com acabarà això.
Sí, és curiós i segurament hi tornarem a parlar, no?, d'aquesta guerra entre Epic Games o Fortnite i iOS, però bueno, i Apple.
Ho anirem seguint, a veure si podem explicar algun capítol més les properes setmanes, va. Anem a parlar d'un informe que ens ha fet la companyia Cisco i diu que la intel·ligència artificial agèntica gestionarà el 68% de les interaccions de servei i suport al client en el sector TIC l'any 2028, o sigui, això és aquí mateix.
Sí, és aquí d'aquí molt poquet, bàsicament 3 anys queda per aquesta data. I bàsicament aquest estudi ens afirma això, que segurament o probablement la majoria d'empreses confien en la intel·ligència artificial a gestionar les consultes dels seus clients. És a dir, quan truqueu a Movistar, a vegades us queixeu, no?, que aneu parlant amb robots. No són robots d'IA, són molt més estúpids, per dir-ho així. I costa molt, no?, parlar finalment amb un operador. Pues,
d'aquí... Sí, és com un cercle viciós. Premi 1, premi 2, premi 3, però ho digui més lentament que no l'he entès, no? Ara ens entendran, se suposa.
Ara ens entendran. Serà molt millor parlar amb una intel·ligència artificial generativa, però bueno, veurem.
No ho sé, la gent que no li agrada parlar amb màquines ja s'hi pot anar, com diu aquell, posant fulles, perquè estem parlant d'un 68%, és gairebé un 70%, o sigui que el 70% de les trucades hauran de quedar resoltes...
Per intel·ligència artificial.
Per una màquina.
Sí.
Sí que us hem de dir que en principi estem parlant de cara al 2028, a la velocitat que ha evolucionat la intel·ligència artificial generativa, suposo que la gentiva anirà més o menys igual de ràpid i tindrem una intel·ligència artificial més que capaç,
Sí, sens dubte.
Doncs, bueno, és el que pinten, i si sou d'aquestos que dieu sempre és que no m'agrada parlar amb màquines, us tocarà aguantar durant anys parlant amb màquines.
Sí, sí.
I pels que també no els agrada que la intel·ligència artificial regire les seues dades, bueno, si no regire d'una manera, regire d'una altra, us hem de dir que a partir del 27 de maig d'aquest any mateix, o sigui aquesta setmana, Meta comença a utilitzar les dades públiques dels usuaris adults a Facebook, Instagram i WhatsApp i dins de la Unió Europea per entrenar els seus models d'intel·ligència artificial. O sigui que, a partir d'avui mateix, d'ahir mateix, perdó, tindríem aquest fet de que, si no expressem nosaltres el contrari, Meta estarà fent anar tota la nostra informació, quasi bé tota la nostra informació, per entrenar la seva IA.
Sí, els usuaris han de tindre clar que ens podem oposar a que utilitzin les nostres dades, però és una mica rebuscat. Hem d'anar a les configuracions de privacitat de Facebook e Instagram i buscar, buscar un lloc específic, no?, que ens permet que aquestes dades no siguin utilitzades.
I no només això, no és clicar un botó, perquè hem de donar l'adreça de correu electrònic que està associada al nostre compte i, a més, hem de justificar-nos, fins i tot.
Sí, sí. Bueno, a veure, de fet, ja quan estem publicant, o la gent hauríem de saber que quan estem publicant les coses a la xarxa social, aquelles coses que publiquem deixen de ser nostres, no són nostres.
Què és el que ens diuen? Home, ens diuen que si hi ha missatges privats, en principi aquests no es fan anar. O sigui, si nosaltres estem parlant per WhatsApp en privat amb una persona, això no es faria anar per entrenar. Però tota la resta de coses que publiquem, o fins i tot les coses que publiquem en grups, aquestes sí, la intel·ligència artificial no és que la republiqui en lloc, sinó que es fa anar per entrenar-la, perquè aprengui.
Sí, i també comentar que Meta ha implementat aquesta mesura després de que la Comissió Irlandesa de Protecció de Dades confirmés que l'enfocament de Meta, diguem que compliem els requisits legals europeus.
O sigui que...
Els han acabat d'envalentonar.
Sí, sí, diguéssim que per si algú s'havia queixat, han dit que no, que el que estan fent no està malament, que al cap i a l'ofici el servei és seu, doncs amb això entrenen la intel·ligència. Que no ho voleu, ja ho sabeu. Heu de ser vosaltres el que feu el pas perquè no rastregi. Tot i això, bueno, veurem com acaba i si realment ens estan rastrejant o no ens estan rastrejant. Jordi, el que dius fa un moment, no? El que no vulguis que se sàpigui, no ho pugis a la xarxa.
Correcte.
També us volem explicar que OpenAI ha actualitzat el seu agent d'intel·ligència artificial Operator. Estem parlant d'aquesta intel·ligència artificial que ha d'anar més enllà i que ha de tindre un raonament suficientment intel·ligent com per a fer-nos d'agents. És el model O3. Al final ens perdrem amb tants models, perquè cada 2x3 estem traient model nou.
Sí, bàsicament ChatGPT també està evolucionant, no? A part de Google i altres companyies que estan fent una carrera amb el que és la intel·ligència artificial, doncs bé, ChatGPT també té les seves versions i està evolucionant sense parar la seva intel·ligència artificial, ChatGPT. Doncs bé, l'Operator, aquest model d'intel·ligència artificial, que és un operador, doncs bàsicament ja compta amb els últims avantatges d'OpenAI.
Doncs hem de dir-vos que aquest model es va presentar a l'abril. Què és el que li han fet? Doncs l'han optimitzat perquè tingui dades de seguretat addicionals pel seu ús informàtic i el tenen a punt. I això vol dir que ja està disponible perquè surti a la palestra, no?
Sí.
Per on surt? Per on surten sempre aquestes coses? Pels usuaris de pagament, després aniran baixant. Què és el que ens aportarà als usuaris? Pues la majoria d'usuaris potser si heu provat el ChatGPT amb el que ve per defecte ja feu, no? Però sempre hi ha gent que necessita més.
Sí.
I aquest és el cas del raonament O3 amb aquest operator de OpenAI. estarem al cas i sempre és bo que surtin noves versions perquè les gratuïtes també van actualitzant-se ni que siguin en versions inferiors. Esperarem a veure cap on s'encamina tot plegat. I si no en teníem prou amb que si OpenAI, que si DeepSeek, que si el Gemini de Google, vinga, intel·ligències artificials, doncs ara fins i tot OnePlus ens ha presentat una intel·ligència artificial. O sigui, els mòbils xinesos també tindran la seva pròpia intel·ligència.
Sí, OnePlus és un fabricant conegut sobretot per això, pels mòbils que fabrica. I ens ha presentat el que s'anomena OpenAI AI, una intel·ligència artificial que diguem que de manera profunda i personalitzada la podran trobar o la podrem trobar amb els dispositius de OnePlus.
Aquest OnePlus AI, direu, per a què servirà? Doncs servirà per moltes coses. I què és el que fan? El primer que faran és als seus mòbils incorporar-nos un botó, el botó Plus Key, una mica a l'estil allò de la tecla, que abans era la tecla Cortana i després ens van dir que era la tecla Copilot, no? Pues als mòbils tindrem una tecla dedicada a la intel·ligència artificial, que és aquest Plus Key.
Sí, substitueix el Alert Slider tradicional i aquest botó permetrà executar funcions com el que és canviar perfils de so, obrir la càmera o activar eines intel·ligents.
Doncs això quan sortirà? Pues el OnePlus 13S serà el primer terminal que ho portarà, ja?
Sí, serà el primer i OnePlus ha anunciat diverses funcionalitats impulsades per la intel·ligència artificial, com l'AI Plus Mint, que guarda i organitza automàticament informació visual a la pantalla, també és el que és integrant-la en el calendari mitjançant comandes senzilles.
O sigui que fins i tot serà capaç de llegir el que tenim en pantalla. No és una cosa novedosa. Hi ha altres mòbils que ja ho estan fent també amb les seues intel·ligències artificials. El que crida l'atenció és que ara cada companyia tindrà la seva pròpia AI.
Sí, i bueno, també ens ha cridat l'atenció, no?, que sigui fàcilment activable amb un sol botó al lateral del terminal.
Algú dirà, només per això, farà de tot, eh? Resumirà i traduirà converses, o sigui, si estem parlant serà capaç de traduccions a temps real durant les trucades, bueno, farà moltes coses, fins i tot diu que serà capaç de, quan fem una foto, si no som uns grans artistes de la fotografia, ens la reenquadrarà perquè surti el millor possible.
Sí, sí, sí.
Bé, benvinguda sigui, una més al grup. Per cert, no ho han dit, aquestes innovacions vindran al sistema operatiu Oxygen OS 15. També portarà altres assistents, per exemple, com l'assistent Gemini de Google. Suposo que el seu encara no està prou madur i haurà de conviure un temps amb aquest. I també veurem quan van sortint telèfons amb botons dedicats per a poder-lo activar més fàcilment. I justament no fa gaire, fa potser un parell de setmanes, parlàvem de la intel·ligència artificial de Google, no?, dels canvis que estava fent, perquè Google té la seva intel·ligència artificial, que és Gemini, però Google tota la vida ha viscut també del seu cercador. I que el cercador ha d'evolucionar o no ha d'evolucionar? Doncs sí, el cercador ha evolucionat molt. Ja tenim diferents tipus de cercadors, tot i que molts potser utilitzem el més bàsic, el que estem acostumats. Quin era el fet? El fet era que aquests cercadors avançats de Google no tenien publicitat. Això s'ha acabat ja, com a mínim als Estats Units.
Sí, bàsicament ha començat a incorporar anuncis en els resultats de cerca generats per intel·ligència artificial a través de les funcionalitats d'AI Overview.
Doncs què és el que ens proposen? Ens proposen anuncis que ells diuen que, segons els usuaris que ho han estat provant, diu que són útils, perquè al cap i a la fi no salten sempre aquests anuncis, salten quan han de saltar.
Sí, aquests anuncis es mostren sota les respostes generades per intel·ligència artificial, proporcionant informació sobre el producte i enllaços directes a les pàgines de compra.
O sigui que si nosaltres preguntem per una cosa que en principi no s'ha d'adquirir, no hi ha d'haver anunci, però si preguntem, per exemple, sobre hotels o sobre qualsevol cosa així, doncs ja ens inclouen anuncis que ens facilitin, segons el nostre perfil, allò que ens pot anar bé, eh?
Sí, perquè aquests anuncis apareguin en aquestes en aquestes vistes d'IA han de ser rellevants per al contingut.
Uh-huh. Doncs veurem, d'una manera o altra s'ha de pagar tot això i la manera de pagar-ho és aquesta.
Sí, no cal, ningú se li escapa, no, que Google viu d'aquesta publicitat,
I ja que parlem d'intel·ligència artificial, atenció als canvis que ens porta Microsoft, perquè ha introduït noves funcionalitats basades en intel·ligència artificial. El curiós és les aplicacions on arriben, perquè ens arriben al Paint, a l'eina de retalls i al bloc de notes.
Sí, bàsicament això de moment només ho podeu veure els usuaris del programa Windows Insiders, amb els canals de desenvolupament de Windows 11. Per tant, no està de fàbrica amb tots els Windows 11.
A més, en un futur, la majoria d'aquestes opcions acabaran sent de pagament per subscripció. Però sí que crida l'atenció que algú dirà: el Paint, el bloc de notes, i podem ficar intel·ligència artificial, doncs sembla que sí.
Sí, a veure si deixarem de fer el Photoshop per fer el Paint, no? Que ja ens farà tot el que necessitem. Veurem.
Doncs, de moment, pel que fa a cada programa, el Paint, què és el que han afegit? Per exemple, un generador de stickers. Li podrem demanar que ens els faci, ella?
Sí, els usuaris poden escriure l'sticker desitjat i l'aplicació el generarà.
Doncs, guaita, ara el Paint també serà un generador. Però és que no només això, perquè crida l'atenció que s'ha implementat una eina d'intel·ligència artificial per a la selecció d'objectes que les permet aïllar i editar elements individuals dins una imatge. O sigui, coses que al Photoshop eren impensables fa no res, fa dos anys, ara les farà fins i tot el Paint.
Sí, sí, i també, bueno, no sé si sou usuaris de Windows, esteu acostumats a l'eina de retall, que va molt bé, ha estat actualitzada amb la funció de captura de pantalla perfecta, que utilitza aquesta IA per capturar contingut amb precisió sense necessitat de retallar o redimensionar posteriorment.
Això també està força bé. A més, veiem que hi han ficat en un selector de color. Això útil també pels que fan dissenys, eh?
Sí.
I al bloc de notes també li podem ficar coses? Pues sí, es veu que sí.
Sí, el bloc de notes amb intel·ligència artificial, això ja no sé pas on anirem a parar, no?
Doncs es veu que ha de ser útil, eh?
Sí, bàsicament aquesta funcionalitat ajuda els usuaris a redactar contingut ràpidament a partir d'indicacions que li fiquem. És a dir, bueno, com si al Word hi tinguéssim una IA, doncs ho tindrem al bloc de notes.
Directament, al mateix bloc de notes. Els usuaris poden activar, desactivar aquestes funcions i els subscriptors de Microsoft 365 i Copilot Pro són els que poden utilitzar els crèdits d'IA per accedir a aquestes característiques. O sigui, al cap i a la fi, sí, moltes coses, molt vitaminats aquests programes, però passen per caixa.
No seran gratis.
Anem a parlar d'un nou processador. Sí, ens haurem d'acostumar a un nom nou. Ja no vindrà d'un. Xiaomi ha anunciat els seus propis processadors. S'anomenen X-Ring i en aquest cas comencem per la versió OU.
Sí, en lloc de... Bueno, diguem que ens falta pràcticament un dels pocs fabricants o dels grans fabricants de mòbils, com és Xiaomi, no, que no tingués el seu propi processador. Ens ha tret ja el seu so, que és l'X-Ring OU, i porta nuclis i GPU ARM. I, com no, el fabricant és TSMC.
Bueno, era previsible de que no s'ho fabricarien ells mateixos, que haurien de buscar algú que els hi fes, i han confiat en els grans, per què no?
Sí, han confiat en el primer fabricant del món de xips, de socs també, i bàsicament han fet un procés de fabricació de 3 nanòmetres per a aquest xip, per a Xiaomi.
Doncs un procés de 3 nanòmetres amb un xip que no deixarà tampoc indiferent a ningú. No us penseu que comencem per baix, sinó que ja parlem d'un xip amb una distribució de 10 nuclis, amb disseny ARM i amb molt bon sistema de funcionament, eh? Amb nuclis que van des dels més ràpids, quasi bé a 4 GHz, fins a nuclis també de baixa velocitat i baix consum a 1,9.
Sí, a més, la part gràfica també s'utilitza el disseny genèric d'ARM amb una GPU Immortalis G925, que ja l'han vist funcionant amb altres xips, per exemple, de MediaTek.
Uh-huh. Doncs, què és el que busca Xiaomi amb això? Suposo que posicionar-se amb el mercat de mòbils, dient, pues, TrackPity, jo també tinc els meus pròxims mòbils amb aquest sistema, i de fet ja ens ha anunciat fins i tot un Xiaomi que el portarà, que serà el primer, que serà el 15S Pro, eh?
Sí, el seu nou Xiaomi, 15S Pro, ja anirà amb aquest model. I, bueno, diguem que fabricar unitats no n'hi faltarà a Xiaomi, perquè bàsicament només amb els mòbils que ven tindrà mercat.
Uh-huh. Doncs esperarem a que surti aquest mòbil per veure què tal va el processador, un mòbil que no destaca en els altres camps, tampoc, porta una bateria de 6100, veiem, tot i que sí que diu que amb aquests sistemes d'intel·ligència artificial s'estalviarà més bateria. També tindrem unes triples càmeres assignades per Leica i totes aquestes coses que acostumen a portar. A més, també aquest processador sembla que alimentarà una tablet, eh?
Sí, una tablet de 7 polzades, la que anomenen Xiaomi Pad 7 Ultra, i com diu l'Oriol, sí, anirà amb aquest processador.
Més coses que us volem explicar al programa d'avui. Parlem de Google. Per què? Perquè ha formalitzat una aliança estratègica amb Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Allò que n'hi diem sempre el TSMC, eh?
TSMC, que n'acabem de parlar.
I per què? Doncs per abandonar Samsung. No és gaire bona notícia per Samsung, aquesta.
Sí, bàsicament veiem com TSMC es posiciona al mercat com a la principal fabricant de xips. Està superant a pràcticament a qualsevol altre, i Samsung inclòs.
Doncs fins ara, si heu anat seguint i sou oients del programa, o si esteu una mica posats al món, sabreu que els mòbils de Google, els Pixel, porten també el seu propi processador, dissenyat per Google, però no fabricat per ell, sinó que el fabricava Samsung. Doncs això sembla que s'acabarà d'aquí no gaire.
Sí, passarà a ser el fabricant SMC el que fabricarà els nous Tensor G5, que serà el pròxim.
Doncs Tensor G5 fabricat a procés de 3 nanòmetres de TSMC, una mica com aquest que veiem de Xiaomi, eh? Per què aquest canvi? Doncs a Google ho tenen clar, perquè diu que amb Samsung estan estancats.
Sí, bàsicament recordem que Samsung ha tingut sobretot problemes amb la fabricació de xips de 3 nanòmetres.
Sí, ja ho van comentar justament la setmana passada, que potser saltava cap a coses més petites directament i el del 3 se'l saltava. Clar, fabricants que volen accedir a xips de 3, amb Samsung no van enlloc. Bueno, pues, ja cal que es posi les piles Samsung perquè va perdent clientela. I també us volem parlar d'altres terminals. Per exemple, us volem parlar de Nubia. Ha presentat els nous smartphones, els Red Magics. I són uns smartphones que ens criden l'atenció. Per què? Per diversos factors. Pel tema de la bateria, però també pel tema de... Estan dissenyats per a jugadors. Ara us explicarem de què va la història.
Sí, bàsicament ens han tret aquests models, el Red Magic 10S Pro i el 10 Magic S Pro, 10S Pro Plus.
Doncs ja es podeu imaginar que un destaca en algunes coses sobre l'altre en algunes cosetes, però anem a veure'ls una mica en detall.
Sí, destacar sobretot el seu processador, que és el potentíssim Snapdragon 8 Elite, i també porten una pantalla espectacular, del tipus OLED, de 6,85 polzades.
Doncs amb una resolució altíssima, una taxa de refresc altíssima i fins a 2.000 nits de brillantor. Tampoc està gens malament, podrem jugar quan estem a l'aire lliure, en principi, amb això.
Sí, i us havíem comentat dos models, i és que, a més, el Pro Plus destaca per tindre una bateria de 7.500 mAh.
Mentre que el Pro es queda amb 7.000, eh? O sigui,
que no és poc.
Que no és poc, pel que estem acostumats fins ara. I, a més, porten càrrega ràpida. Tots dos, una càrrega ràpida, ràpida, podríem dir, pel que hi ha avui en dia.
I, a més de tot això, aquests mòbils de Nubia porten un emulador de PC integrat.
Aquest potser és un altre dels trets diferencials i pel que parlàvem per a jugadors exigents, no?
Sí, bàsicament perquè podrem jugar directament a jocs de PC, directament des del mòbil.
Cosa que no és gaire habitual i molta gent potser trobava a faltar, no? Perquè els jocs de... Sí que anem cap més cap a aquesta integració des de que hi ha processadors AMD i tot això i després amb l'arribada dels ARMs i el Windows ARM cada cop més, però falta encara i aquest mòbil permetrà aquest pas més.
Sí, per tant, bueno, bàsicament uns mòbils a nivell de prestacions espectaculars, no? com molts del mercat, però és que a més amb aquest emulador de PC podrem fer això, jugar amb jocs de PC.
Doncs veurem què tal li funciona aquesta aventura a Nubia i veurem si hi ha molta gent que estigui disposada a pagar el que vulguin, que no ho sabem encara, però veiem que porten a més altres tecnologies, tot plegat, per a que jugar sigui espectacular, sobretot. No ens han explicat ni com són les càmeres. Bueno, aquí bueno, anem a jugar, aquí. Eh?
No és el més important, amb aquests terminals, segurament.
Aquest terminal important és jugar i que la bateria allargui el màxim possible perquè no ens quedem a mitja partida. I també us volem parlar de l'altre extrem. Per l'altre extrem tenim mòbils, per què no, per la gent que busca coses econòmiques. I segurament a molts, si us parlem d'una marca, o sonarà, a altres us sonarà xinès, però si parlem d'Alcatel, aquest havia sigut un històric, eh? I tornen al mercat després d'un temps de no traure mòbils amb nous smartphones.
Sí, bàsicament un dels primers fabricants de smartphones, pues ha decidit retornar a fabricar nous models de mòbils. I començaran amb tres models. Dintre de la gamma d'Alcatel V3 tindrem el V3 Ultra, el V3 Pro i el V3 Clàssic.
Jordi, hem de dir que hi ha una mica de parany aquí, eh? Tot plegat, perquè no és la marca en si, li passa una mica com va passar amb Nokia,
sí.
Que hi ha darrere algú que s'ha quedat el nom, la marca, que és TCL.
Sí, bàsicament TCL...
Són xinesos, aquestes, eh?
Sí, una marca xinesa i bàsicament van fer la presentació bueno, fa uns pocs dies a l'Índia.
Doncs per què a l'Índia? Perquè els mòbils, sí, ens salta una mica la llagrimeta de pensar en la marca Alcatel, però a l'hora de la veritat són mòbils molt de configuració molt baixa, de perfil molt baix, eh?
Sí, bàsicament mòbils xinos, venen amb processadors MediaTek, els Dimensity 6300, gamma baixa, equipats amb 4 i 8 GB de RAM, segons opcions, i 256 de magatzematge.
Doncs algú dirà, no criden l'atenció per res aquests mòbils. Doncs sí, aquests mòbils criden l'atenció per una cosa, i és que criden l'atenció per la pantalla. Han volgut implementar una tecnologia nova que ells anomenen NXT Paper. I aquí veureu que amb aquesta tecnologia el que aconseguim és, a part d'agradabilitat per la nostra vista, allargar molt més amb aquestes bateries senzilles que porten aquests mòbils la seva vida. Com? A base de sacrificar el que veiem en pantalla, perquè tenim diversos modes de pantalla.
Sí, aquesta tecnologia proporciona una experiència de visualització similar al paper, segons el mateix fabricant, amb una reducció sobretot de la llum blava, un millor contrast i uns colors brillants.
A més, tenim dispositius que ofereixen el mode normal, el mode paper-tinta, el mode paper-color i el mode tinta màxima. El de tinta màxima seria l'estrella dels modes que ens presenten.
Sí, aquest últim permet fins a 7 dies de lectura sense distraccions.
Guaiteu, bueno, és una mica com passa amb els llibres electrònics, no? Suposo que ha anat a buscar aquest extrem, eh?
Sí, veurem si l'invent, per dir-ho així, agrada als usuaris, eh?
Sí, perquè al cap i a la fi a tots ens agrada veure vídeos, veure fotos, amb això no veurem res, eh?
Clar,
és... Això és llegir text, però bueno, han buscat d'una manera o altra, t'has de posicionar si estàs fent un telèfon econòmic. I finalment, abans de parlar dels nostres videojocs del dia i de la notícia que us havíem explicat al principi, us volem parlar de que Google ha anunciat una cosa que estarà bé. Jo crec que estarà bé pels cotxes, tot i que amb algun potser acabarà generant Renault, eh? Ha anunciat la integració de la funcionalitat Spotify Jam Android Auto.
Sí, bueno, veurem si a alguns els agrada, eh? Però imagina't que tens els crios a darrere i comencen a canviar les cançons de la llista.
Bueno, també et pot passar que tinguis els crios a darrere i diguin papa, desconnecta tu el Bluetooth que m'ho connecta jo per fer que la meva música.
Ah. També pot ser. Pues bé, bàsicament us expliquem això, que Google ha anunciat la integració del Spotify Jam, que el que permet és amb un codi QR que ens mostra la pantalla, als acompanyants del cotxe, que estiguen al mateix cotxe que anem amb Android Auto, doncs poder anar afegint cançons a la llista que està reproduint-se.
D'aquesta manera, jo hi veig d'haver avantatges, eh? Hem vist la part negativa, la part positiva és que no t'estan dient posa aquesta cançó, posa... No, que si tothom col·labora, tothom va afegint música. Altre tema és que els gustos musicals puguin xocar entre uns i els altres, eh?
Sí, bueno, fins ara, si portaves el cotxe i ficaves l'excusa, no, puc canviar-la, doncs...
Sí, ara no, perquè tothom estarà connectat i tothom tindrà l'opció. És imminent això, d'aquella manera. Vindrà amb les noves versions d'Android Auto. Hem d'esperar una mica que actualitzi tot plegat per poder-ho fer anar. Però, bueno, una funció més. I si no, sempre podeu dir que se us ha espatllat la connectivitat del cotxe i que ha de sonar un CD, si és que encara em porta el vostre cotxe, eh? Bueno, pitjor que ha sigut una cinta de caset.
Sí, sí.
Anem a parlar de videojocs, vinga, va. I anem a parlar d'una aposta arriscada. Us parlarem d'un reinici de saga, si ho heu sentit bé. Una mena de reinici, eh?
Sí, us parlem d'una notícia que ens ha cridat l'atenció, que és que, bàsicament, el World Rally Car, un dels jocs de conducció, com a mínim més veterans, no?, que existeixen en el món dels videojocs, pues ha canviat, es fa un reinici, i fins ara ho havien desenvolupat Electronic Arts i Codemasters, i passa a altres mans, per dir-ho així.
Doncs sí, el joc oficial del Campionat Mundial de Rally, el World Rally Championship, se'n va de marca completament. Suposo que si a tu et prenen un joc no passaràs tot el codi perquè l'altre el faci, i potser el codi s'haurà de desenvolupar des de zero, no ho sé.
Sí, sí, bàsicament se desenvolupa des de zero. Tot i això, no arribarà a partir del 2027 aquest nou responsables, que serà la companyia Nacon. Una companyia que bàsicament té experiència en desenvolupar jocs de conducció, però també destaca aquest any per realitzar el joc que és el Test Drive Unlimited Solar Crow, que ha sigut catalogat com un dels pitjors videojocs de joc de conducció d'aquest any.
Vaja, doncs no sé si la FIA l'ha encertat molt aquí.
Bueno, també com a trencant una llança a favor, no, d'aquesta companyia de Nacon, és que diguem que ja havia desenvolupat el World Rally Car anys anteriors, concretament el 2010 i el 2019, i havien sigut catalogats com una de les millors versions, eh?
Doncs bé, se'ls torna a donar una nova oportunitat. Alguna desentesa hauran tingut amb Codemasters i amb Electronic Arts, eh?
Segur. Aquestes Segur. Grans corporacions, doncs bueno.
Quartos pel mig. Ara sí que la notícia també que us havíem dit al principi. Ha sortit una mica un estudi de en què s'han gastat els joves, el famós bo cultural. Recordem que el govern va donar un bo cultural, quartos per a que es gastessin els joves en cultura. Eren uns 400 euros, em sembla això, no?
Sí, els joves que nascuts en el 2005 podien gastar 400 euros amb aquest bo cultural que se'ls hi donava. Bàsicament, se'ls hi donava perquè accediguessin de manera gratuïta a la cultura.
Uh-huh. Doncs, i què ha passat? Doncs que com que són les dades públiques, sabem, s'ha fet un llistat de les 700 empreses on els joves catalans s'han gastat aquests 400, i lògicament, en funció dels quartos que s'han gastat, s'ha elaborat un rànquing.
Sí, bàsicament s'han gastat diners, que no entrarem en detalls, no? Amb concerts de reggaeton, sobretot, i també amb llibres de fantasia romàntica.
Bueno, una de cal i una d'arena, que diuen, no?
Sí, i us ho expliquem tot això. Per què? Perquè, bàsicament, amb una de les parts d'aquests 12 milions d'euros que s'han gastat més diners els joves és amb els videojocs.
Doncs sí, algunes empreses han destacat doncs això, que hi ha hagut certs videojocs, tampoc no tots, però hi ha hagut certs videojocs que amb noms concrets on hi han anat bastants quartos, els joves els agraden.
Sí, curiosament un ha sigut el FIFA, el d'aquest any, i l'altre el Super Mario Bros. Wonder. És a dir, bàsicament una part molt important del bo cultural jove ha anat amb aquests videojocs.
Doncs també està bé, perquè els videojocs al cap i a la fi no deixen de ser cultura.
Sí, a nosaltres ens sembla perfecte.
El fet està que bueno, les empreses que s'han emportat els quartos tampoc...
Empreses americanes.
Sí, són de fora, però bueno, també els venedors són d'aquí i també acaben fent. L'altre tema és si s'ha criticat o no s'ha criticat, si aquests jocs s'han comprat en botigues de barri, petites botigues de poblacions, o s'han comprat online i en grans cadenes.
Grans cadenes, tot.
Aquesta és una altra de les coses que sí que s'ha criticat. Després, altre tema, si té nom el fet, no, de que se'l gastin en festivals de reggaeton. Això,
sí.
Això no sé fins a quin punt... Bueno, la música és cultura, diuen també. Anem a parlar també d'una altra notícia abans d'entrar ja als jocs d'aquesta setmana i ens estan parlant de Doom, The Dark Age.
Sí, us volíem comentar de Doom, de Dark Age, està aconseguint una nova fita i, bueno, diguem que els responsables del videojoc, que és Bethesda, ja ho estan celebrant. Ha sigut el seu llançament més gran de la companyia i, bàsicament, han aconseguit arribar als 3 milions d'usuaris al mateix moment, jugadors online, concurrents, d'aquest videojoc en el seu llançament.
O sigui, la gent l'estava esperant.
Sí, l'estava esperant i pels usuaris que no coneixeu el Doom de Dark Age, que n'han parlat en aquest programa, comentau-vos que és com un reinici de la saga Doom, on podreu, diguem, governar el personatge, no? El protagonista del videojoc, ens trobarem a l'edat mitja i lluitant contra dimonis, però clar, amb armes una mica diferents, no?, dels que ens té acostumats els Dooms habituals.
Sí, clar, a l'edat mitja, si anéssim amb les armes habituals, estaríem amb clar avantatge.
Per tant, bueno, no sé si són aquestes premisses les que han atret els jugadors, però de moment sembla ser que està tinguent molt èxit.
Pels que ja l'hagueu provat i busqueu noves experiències, tenim alguns jocs aquesta setmana. No és una setmana molt prolífica, però que sigui us podem aportar 3 o 4 propostes, i a més alguna amb majúscules. Comencem per la primera, i no és aquestes majúscules, però és una que pot estar ben entretinguda. És el RoboQuest.
Sí, us parlem de davant d'un joc d'acció frenètic de trets en primera persona. Per tant, és un shooter on nosaltres haurem de destruir sense parar robots.
Doncs robots contra robots, eh? O sigui, nosaltres pilotem un robot o comandem un robot i hem d'evitar que altres robots acabin amb el nostre robot.
Sí, per tant, bueno, acció frenètica en modo shooter per acabar amb això, amb tots els robots que trobem en pantalla.
Hem d'anar triant la nostra classe on volem participar, els tipus d'armes, i hem d'anar millorant la nostra màquina partida a partida. Un joc que, a més, tenim per a moltes plataformes i, a més, crida l'atenció fins i tot a l'entorn virtual.
Sí, ho podem disfrutar també amb ulleres de realitat virtual, més concretament amb les PS de VR de Sony, amb les de realitat virtual de Sony.
Més propostes per aquesta setmana. Hyper Church Unboxed.
Sí, bàsicament us parlem d'un videojoc que em recorda una mica, no, el Toy Story amb l'estil bèstia. És bueno, bàsicament és un joc on ens imaginàvem els nens mentre jugàvem a les nostres joguines. Però ara ho farem amb aquests personatges de plàstic, però molt semblants al Toy Story, però bàsicament passats al videojoc.
Uh-huh. Els hem de passar al videojoc i, a més, ens haurem de... Bueno, aspirarem a una mica que siguin més malèfica la jugada, eh? O sigui, seran una mica més moguda.
Sí, haurem de defensar la casa, no?, com si fóssim els personatges de Toy Story i dels enemics.
Uh-huh. Doncs, al cap i a la fi, joguines que lluiten. Però, bueno, alguna cosa havien d'innovar. Hyper Church Unboxed s'anomena, i, a més, és un joc que també crida l'atenció, en aquest cas, no pel seu entorn virtual, sinó perquè està per quasi bé totes les plataformes.
Sí, des de PC a Nintendo Switch, totes les PlayStation i també les Xbox.
Una altra de les propostes que ha sortit aquesta setmana, i de fet ja n'havíem parlat i és un joc en majúscules, és l'IA Sports F1 25.
Sí, us parlem de la llicència oficial de Fórmula 1, bàsicament desenvolupat per Electronic Arts i és el joc oficial de la FIA. Per tant, bueno, bàsicament ens presenta com, bueno, algunes coses ja típiques de cada any, no? On podrem escollir qualsevol pilot oficial, qualsevol dels circuits, jugar amb els modes habituals de campionat, però també s'han reservat una nova opció nova, que trobarem com a novetat aquest any, que s'anomena El meu equip, on nosaltres podrem especialitzar-nos en els aspectes de la gestió d'esportiva, de la Fórmula 1.
Doncs bé, ens podrem posar més dins de la pell, no?, d'aquest món de la Fórmula 1 amb una llicència oficial que, a més, fa EA Sports, que, bueno, ja és tota una garantia, no?
Sí,
ja
sí,
fa molts
sí.
anys que l'estan fent, també.
El responsable és del FIFA, per posar-vos un exemple. Per tant, bueno, estarà a l'alçada, sens dubte.
Doncs un joc que tenim també disponible per a diverses plataformes, en concret l'ordinador, la PlayStation 5 i les Xbox. I l'última proposta de la setmana, Elden Ring Night Trade.
Sí, us parlem d'Elden Rings, ja bàsicament el nom ens recorda, no?, amb una saga de videojocs de rol, i amb aquesta nova entrega diguem que tindrem una bona tanda de sols, de jocs de rol. Diguem que hem de provar, pues, més concretament, els canviem una mica de gènere en aquest cas. Uh-huh. Així aprofitem l'estratègia de l'Elden Ring per oferir una experiència més tancada i centrada en l'acció cooperativa.
Doncs sí, els jugadors que s'enfrontin al joc el que hauran de fer és escollir entre 8 classes, no? 8 classes que ja estan predefinides, i a partir d'aquí entrem a jugar.
Sí.
Hem de fer front a un cicle de dia i nit, no? Ens hem d'anar enfrontant.
Sí, els jugadors podem escollir fins a 8 classes diferents, personalitzades, i fer un cicle, doncs, com deia l'Oriol, de dia i de nit.
Doncs què és el que hem de fer? Doncs, al cap i a la fi, lluitar, però d'una manera diferent, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs Elden Ring Night Raid s'anomena. És una mica difícil de pronunciar, això. El tenim disponible també per a diverses plataformes, inclòs aquí també la PlayStation 4, a part de la 5, les Xbox i l'ordinador. Un altre joc que aquest, en aquest cas, encara no està disponible, però el teniu disponible abans del cap de setmana. I finalment, i abans d'acabar el programa, hem de fer una pròxima estrena, Jordi. Sempre tenim algun joc una mica que haurem de tindre controlat, tot i que aquest no l'haurem de controlar molt perquè sortirà aviat. Eh?
Sí, us parlem de Rematch, un joc que potser no us sonarà el nom, però ens ha cridat l'atenció perquè és un joc de futbol. Mm-hmm. I bàsicament, només per explicar-vos que existeix algo fora del FIFA.
Doncs sí, és un joc de futbol, Jordi, i a més veig el que ens portes aquí, perquè sempre em passa quatre notes aquí el Jordi, de que crida l'atenció perquè, a més, la gent que l'ha fet està especialitzats en arts marcials. No sé si això condicionarà el joc o no.
Sí, de moment esperem que no, perquè estem parlant d'una pròxima estrena, però és un videojoc que sortirà per a PC i també per a PlayStation 5 i Xbox. Està desenvolupat per una companyia que sapiguem nosaltres, no té experiència en jocs de futbols, i veurem si li farà una mica d'ombra al gran FIFA.
Doncs ens diuen que no, que no tindrem poders especials ni anirem fent de karateques pel camp. Sí que serà un joc amb acció ràpida, però dins del marc realista, eh? O sigui que no serem uns superfutbolistes amb superpoders.
Sí, sembla ser que cada usuari controlarem un únic jugador sobre el terreny, diguem com si fos una perspectiva immersiva en tercera persona. Això també ens ha cridat l'atenció. És a dir, a vegades no heu pensat de jugar amb un FIFA on, diguem, que tenim una vista més aèria, no?, per poder controlar tot l'equip. Pues amb aquest joc sembla que és el Rematch, pues ens plantegen jugar amb un joc de futbol, però d'una manera diferent a com estem acostumats fins ara.
Vaja, que si ens triem un jugador de defensa i la nostra composició d'equip són bons els davanters, ens podem avorrir força, o un porter, no?
Sí, sí, podria ser.
Però ens quedem a darrere esperant i baixarà la pilota.
Veurem com solventen a aquest punt.
Doncs, bueno, una proposta interessant, Rematch, s'anomena, no el tenim disponible encara, hem d'esperar una miqueta.
Sí.
De fet, no gaire, 19 de juny en principi, si no s'endarrerís per res. Doncs amb aquesta aposta diferent i que tindrem al radar, arribem ja al final del programa. Jordi, ens queda per comentar el tema del concurs, que s'acaba el termini per participar-hi.
Sí, recordem que el concurs és vàlid fins al 31 de maig, sortegem 100 euros per comprar com sol l'any, i teníem una pregunta que pensem que no és complicada.
No, és gens complicada. Diu, en quin any se celebra, o celebra iPhone, els 20 anys? O sigui, quan fa 20 anys que es va treure el primer iPhone?
I comentar només que amb un company de la feina li he preguntat aquesta pregunta i avui i l'ha fallat.
L'ha fallat. Suposo que perquè es pensava que els iPhones feia més anys que estaven pel món, no?
Sí, bueno, a vegades diu, ja fa, ostres, ja fa tants anys, doncs sí.
Ah, o sigui, era al revés, es pensava que feia menys.
Sí, sí, es pensava que feia menys. Bueno, bàsicament els anys passen molt ràpid.
Doncs sí, els anys passen ràpid. Doncs, guaita, jo pensava que potser seria al revés, que ho veia com a molt llunyà i no, ho veia com a una cosa molt nova, això dels iPhones.
Sí, sí, diguem que és un company veterà també i, bueno, diguem que fa més, li recordava poc el temps que havien presentat l'iPhone.
Doncs no sé si us pot servir d'orientació anar comptant per quin número passen. Si diu quin és l'últim iPhone que venen, no sé si és una bona idea, ja també us ho dic ara. Potser no és la tècnica més apropiada i per això també us podeu portar la confusió. De totes maneres, a la web de ComsOnline, que és comsonline.com, podeu trobar les quatre opcions. Són quatre i són ben clares i ben precises.
Sí, teníem 2007, 2008, 2027 i 2025.
2001 d'aquestes. No us donarem més pistes, ja n'hem parlat diverses vegades i si no ho pregunteu per la xarxa. Doncs amb això arribem al final del programa. Per tots a participar, si encara no ho heu fet, perquè recordeu que el concurs s'acaba. Jordi, ens trobem la setmana que ve, després ja del pas del medieval i de tot plegat, i encara en la calorada plena, que diu que ens arriben les calors.
Sí, sí, ve el caloret, no? Que
diríem per allà a València. Doncs esperarem que arribi i nosaltres us explicarem tot el que doni d'ací la setmana. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per ComsOnline de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.